han anat equilibrant. Amb l'entrada de Keydivare ja hem anat veient que hi ha aquesta posició una miqueta més avançada de Darder, doncs que al mateix temps que juga una miqueta avançat, després té la capacitat física per tornar enrere i treure pilotes també de la zona del mig del camp. El partit s'ha anat equilibrant, ells han entrat amb un joc una mica monòton de desgast, intentant ja fer l'última passada per resoldre. L'Espanyol ha defensat bé, sí que és veritat que ha anat canviant el dibuix, jugant amb més defenses, però es veia que l'Espanyol podia treure aquest punt. No tenies la sensació que pogués guanyar, però amb una jugada aïllada, és veritat que amb un palet de sort, perquè han anat els dos centrals a buscar aquella pilota i s'ha quedat sol, després quan ha rematat li ha passat per sota les cames de, no sé si de Yeray, però en definitiva ha pujat al marcador, s'ho han treballat bé, i ara doncs tranquil·litzar-se, recuperar tots els lesionats i paciència amb els nanos joves, que jo crec que de la manera que està muntada el planter, doncs tindran protagonisme al llarg de tota la temporada, perquè entre ara que si n'hi ha dos lesionats o tres lesionats, doncs jugadors que hauran de ser útils, com ha estat el cas de Rubén Sánchez, que avui no ha pogut estar, o que pugui entrar Omar o algun altre jugador, o Simo, bueno, veurem, però torno a repetir, avui ha sigut donar-te una pastilla per dir, buah, quina tranquil·litat, tornem a casa, anem a preparar el partit contra el Sevilla, i que tots anem al mateix vaixell, i almenys això és el que sembla.
Mira, la crònica de l'Espanyol, contentos, i ja, la crònica en el web oficial de l'Espanyol, per tant, ja no jodidos, sinó només contentos, almenys és la versió oficial de l'Espanyol en la seva crònica, està ben trobada, després que ahir digués a Diego Martínez això, contentos, jodidos però contentos, quan definia la situació de l'Espanyol un cop tancat el mercat d'estiu.
Clar, és que ara mirava, juntant al final de la temporada passada, a l'inici d'aquesta, eren 10 partits sense guanyar de l'Espanyol a la Lliga.
Sí. Sí, sí.
I Braithwaite, per cert, l'últim gol el 15 d'agost en el Barça Real Societat, 15 d'agost de l'any passat, és a dir, un any i 20 dies després ha tornat a marcar Braithwaite.
Molt important també, per cert, que Álvaro Fernández hagi debutat amb porteria zero, amb clean sheet, que diuen els anglesos, molt important per ell i per la defensa també.
Però torna a l'Ecom, no, dissabte?
Em temo que no, que la família de l'Ecom t'haurà d'esperar una mica.
És veritat que no ha hagut de fer cap intervenció, diguéssim, de mèrit, de xuts, però que almenys quan el veus a la porteria la sensació que et transmet és de tranquil·litat, no? I això no passava amb Leconte, almenys a mi, ho vaig dir des del primer partit, que no ho veia gaire clar. Bueno, anem a veure si definitivament el porter Álvaro doncs és el porter, que serà el porter segurament, i que al final de temporada el seu rendiment és bo, hauran de rascar-se la butxaca i comprar-lo per, no sé si té la clàusula de 3 milions de compra,
sí,
o alguna cosa així, no?
Sí, en Joan deia 3, sí.
Bueno. No, està bé, estarien molt ben invertits i realment és el porter, el bon porter que tots estem presumint que és.
Amb bones ofertes, amb moltes ofertes, amb moltes nòvies en aquest mercat d'estiu, no? Els porters que buscava gent i que ha acabat trobant l'Espanyol per ocupar la seva porteria.
Cal recordar, sí? Companys, perdoneu, que el 50% dels drets econòmics d'Álvaro Fernández els té al Mónaco. Per tant, de cara a negociar l'opció de compra, no sé com ha quedat estipulat en el contracte, però imagino que el Mónaco tindrà alguna cosa a dir. En qualsevol cas, si l'Espanyol la vol executar, evidentment, doncs ho podrà fer, i és la intenció, perquè evidentment ara pagar un traspàs era gairebé impossible per una qüestió de límit salarial, però si el rendiment d'Álvaro és bo i ell està content i l'Espanyol està content amb ell, doncs el més normal és que l'Espanyol aposti per aquest porter de 24 anys, que encara li queda molta trajectòria.
Però si té opció de compra, entenc que el Mónaco estarà d'acord, perquè no podràs comprar amb un jugador per 3 milions,
no,
i a l'altre té el 50% i no està d'acord.
Clar,
pots,
no
comprar, pots comprar la part de l'Osca, no? Pots comprar el 50%, no?
El clar, preu no sé que si seria el 100% o no.
El preu que deu haver estipulat l'Espanyol amb l'Osca deu ser pel 50% del jugador.
Vale, i el Mònaco?
Doncs conserva l'altre 50.
Però no s'ha de pagar res al Mònaco.
Ah, això no ho sé, això no ho sé.
No se't tenen calés allà, vull dir, però no els hi vindrà ara d'Álvaro Fernández. Exacte. A veure, allà amb els llocs aquell luxe, ara els hi vindrà d'Álvaro Fernández. Marca el segon el Barça, Martorell, Àlex.
Sí, marca Pito, confirmant el bon inici del Barça, que avís portaria mitjançant Adolfo en el primer minut. El Barça que està més sencer, l'Indústria que li està costant molt triangular i trepitjar àrea de Miquel Feixas. Una jugada que teixia l'Indústria per banda esquerra, recupera del Barça, un contraatac, Lozano serveix per Pito i Pito que no falla de cara a porteria. 0-2 guanya el Barça, minut gairebé 8 de partit. Adolfo Pito, Barça 2, Indústria 0.
Santi, millor el Barça que Indústria en aquest inici de final.
Molt més efectiu el Barça, eh? Tot i així ara portem uns minuts bons al Santa Coloma, el que passa que bueno, al final el Barça també té molt d'ofici, sap aguantar aquests moments i després és mala contra, com ha sigut en aquest cas Sergio Lozano, que va pilota i aquí no falla.
Quines baixes?
Per tant, encara falta molt partit encara, eh? Falta molt partit, tot i així, vale, doncs aquest resultat de 0-2 també fa una miqueta doncs, que el Barça jugui una miqueta més còmode.
Quines baixes hi ha, Àlex, a una i altra banda avui?
A la banda colomenga, Verdejo, l'únic jugador que es perd el partit. A la banda del Barça, un home important com Ferrao, que va rebre un cop a les costelles. I Didac, que té unes molèsties i que dilluns ja començarà a entrenar amb l'equip.
Anem a escoltar l'entrenador de l'Espanyol, que surt a la sala de premsa de Sant Mamés després del 0-1.
RAC1, enhorabona per la victòria. Ahir a la roda de premsa prèvia vas deixar una frase que la podem recordar durant molt de temps. Estoy jodido pero contento. Avui com estàs?
Jodido pero contento. No, muy feliz. Yo solo darle las gracias a los jugadores, la enhorabuena y las gracias porque la verdad es que es para emocionarse, ¿no? Este partido. Vienes ante un rival fortísimo, donde te aprieta muchísimo, donde hemos tenido que resistir, no había otra forma de ganar, resistir a tope al máximo y luego cuando uno analiza todos los factores que hemos tenido que ir afrontando en forma de cambio sobre cambio, es decir, entra Keydy, lo tenemos que cambiar. Jugadores que tienen que debutar en un escenario como este, con lo cual nuestro ADN, nuestra esencia canterana, pues vuelve a estar ahí. Jugadores que han hecho un esfuerzo por una actitud y una predisposición extraordinaria, como Martin Bradway o como Álvaro, que apenas con dos entrenamientos quieren ayudar al equipo y quieren estar con nosotros. Yo solo puedo dar las gracias. A partir de ahí, pues yo creo que la lectura que nos deja es que este año va a ser un año duro, un año que para sumar puntos vamos a tener que sudar sangre.
I després la segona part per meva, al llarg del partit has canviat el sistema dues vegades, a la segona part amb un doble pivot i després amb defensa de 3 o 5. Què has detectat i per què has fet aquests canvis? Gràcies.
Bueno, ahí se juntan dos cosas, se juntan al no tener un jugador que te dé soporte físico por dentro, pues queríamos liberar un poquito de esas situaciones de espalda, que Muniain se metía un poquito ahí a la espalda, como poder apretar ahí, controlar esos espacios entre líneas, siendo un poquito más agresivos con la defensa de tres. Queríamos también, sabíamos que Raúl García iba a entrar y teníamos que tener una defensa del área importante. Es cierto que pese a situaciones de centro al área, el equipo creo que lo ha defendido francamente bien. Es la primera vez que nos vamos al descanso con portería cero en este año, en estas tres primeras jornadas. Y sobre todo resistir y creer en que esas acciones de contraataque, que creo que lo hemos podido decidir un poquito mejor en la segunda parte, en esas acciones de transición rápida, creo que ahí nos faltó un poquito de precisión y de claridad. Pero, vamos, hay que darle las gracias al esfuerzo de los jugadores, porque el esfuerzo ha sido sobrehumano, como se ha podido ver, ¿no? No nos han dejado nada. Hoy hemos conseguido un botín de tres puntos. Quizás a nivel de desarrollo del juego otros partidos hemos estado mejor, pero es el fútbol. Es el fútbol, es así de caprichoso. Hoy quizás hemos encontrado el premio que se nos ha negado los tres partidos anteriores.
Aquí Diego, Sergi Andreu, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Com d'important és aquesta victòria, quarta jornada, després del que hem viscut al club en aquests últims dies, aquesta setmana, i sobretot també després dels resultats de les primeres jornades, no? Us hem vist a la gespa, no sé si un punt alliberats, no?
No. Nosotros tenemos que ser muy conscientes todos del el año que vamos a tener. Un año duro, un año difícil, un año que va a haber que trabajar muchísimo los partidos y cuanto antes seamos conscientes todos, jugadores lo están, el entrenador y el equipo técnico lo está, pero afición, vosotros también todos, seamos conscientes del tipo de año que es, para también ser felices por el camino, ¿no? Y para valorar lo mucho y bueno que tiene este equipo. Compromiso, generosidad, organización, querer mejorar, creencia de venir a un estadio como este, que es extraordinario, y ante un equipo tan fuerte, y bueno, saber que necesitas hacer cosas que, aunque gusten menos, las tienes que hacer para poder ganar. Pero es importante valorar cada paso, disfrutarlo, saborearlo, pero saber que va a ser un año de máxima exigencia, de máxima dificultad. Pero estamos preparados, y lo dije ayer, no es ventajista hoy. Independientemente del resultado de hoy, mañana hay que levantarse, entrenar, trabajar y seguir adelante. Y así va a ser todo el año. Y necesitamos de todos, pues como hoy hemos necesitado a Omar, a Simo, jugadores que debutan, jugadores que bueno, vaya debut, ¿no?
L'altra cara de la moneda de la victòria potser siguin les tres lesions, Keidi, Calero, Lazo, no sé si semblen lesions musculars, si estàs preocupat, que els ha passat, com estan, si és greu.
A ver, son situaciones que, especialmente la de Lazo, es la que me preocupa un poquito más. Sí que es cierto que, porque por cómo se dio, luego es verdad que hay situaciones de molestias que bueno, en el momento que noten algo, preferimos que lo avisen. Y es una de las consecuencias que yo creo que he comentado en alguna rueda de prensa, ¿no? Es decir, nuestro plan de preparación se ha visto muy alterado, teniendo que someter a jugadores a minutos de competición que a lo mejor todavía no estaban preparados, pero el equipo los necesitaba y ahí está, ¿no? De hecho, hoy, aunque haya hecho el gol, pues bueno, hoy también hemos asumido ese riesgo, ¿no? Con Martin Bradway, con Álvaro, pero es lo que somos, ¿no? Compromiso, organización, concentración, creencia, y bueno, y si alguien se cae por el camino, pues para eso está el equipo, ¿no? Por eso siempre pongo la palabra equipo por encima de todo, ¿no? Porque el equipo es lo que, independientemente de las circunstancias, te permite afrontar la adversidad y competir.
Aquí Mr. Francesc Vila de la Grada, le felicito por la victoria, sobre todo porque ha habido un momento que el partido parecía que podía caer para cualquier lado, pero este tipo de victorias un poco, usted mismo lo ha dicho, ¿no? El esfuerzo no lo han regalado ninguno de los futbolistas, el equipo yo creo que ha sido muy solidario, pero claro, todo se alimenta, todo proyecto se alimenta de triunfos también, ¿no? Y yo creo que llega en un momento muy bueno, no sé si le parece.
Sí, sobre todo porque, como tú bien dices, aparte coincido en esa lectura totalmente, ¿no? Ha habido un momento de la segunda parte que, aparte, ante un rival con tanto ritmo, con tanto físico, con tanto, hostia, balones al área, con la gente metida, que insisto que es muy difícil jugar aquí por el ambiente, ¿no? Parece que te están, parece que estás defendiendo un balón en el área, estás defendiendo a no sé cuántos son, pero vamos, es espectacular. Pero sí es cierto que el equipo ha creído hasta el final. Creo que la confianza es muy importante. Lo que pasa es que es cierto que nosotros no podemos depender de un resultado, ni positivo ni negativo. Nosotros tenemos que ser este año muy hormiguitas, muy perseverantes, saborear y disfrutar este momento que es muy especial, pero perseverar. Perseverar, insisto, independientemente de decir, no podemos tener vaivenes emocionales. Tenemos que ser muy firmes, muy constantes, y ese es el camino. Lo demás, pues es complicado, ¿no? Es complicado porque, como tú has comentado antes, los partidos se definen en detalles, que hoy afortunadamente pues nos ha llegado cuando ha habido dos partidos anteriores donde creo que a lo mejor ese detalle nos ha ido en contra, ¿no? Tanto el partido del Rayo como el Real Madrid, ¿no?
En el aspecto táctico, antes se le ha preguntado a mi compañero un poco cosas que pueden suceder. ¿Alguno de los cambios, le parece a usted que por configuración de la plantilla, creo que ya comentó algo similar en la rueda de prensa de la previa, pueden haber llegado para quedarse? Por ejemplo, esa defensa de tres, ¿le gusta? ¿Le parece sólida?
Los que me conocen saben que me gusta mucho variar el sistema, pero tenerlo más trabajado, más consolidado. Todavía estamos en una fase inicial de esto, pero sí que es cierto que vamos a utilizar diferentes sistemas a lo largo del... ¿Por qué? Porque a lo mejor, si no tienes un nombre por otro que te pueda aportar ese físico, ese robo que necesitamos ahí por dentro, o para liberar a Sergi Darder, o para intentar, digamos, presionar o utilizar otros espacios respecto al Athletic Club, pues el cambio de sistema, eso te ayuda muchas veces. A veces sale bien, como hoy, otras veces sale mal. Hoy lo valoráis en positivo, otras veces seremos muy malos porque hemos cambiado, pero sí que es cierto, y eso sí lo confirmo, que nosotros esto queremos hacer de forma muy natural, y cuando digo camaleónicos, pues se refiere también a variar la estructura del juego, el sistema de juego.
Més preguntes per
sí, Diego. Sí, míster, enhorabuena. José Manuel Monge, Onda Vasca. Había especial atención en cerrar a Sancet. Parecía eso que en el primer tiempo Vini estaba ahí permanentemente con él. Y luego, sobre el calor, si cree que también ha sido determinante para lo que hemos visto en Samamés hoy.
Creo que es muy interesante lo que acaba de decir usted. Creo que era difícil, o sea, el tema de la humedad, el calor, creo que ha sido un desgaste también. Yo creo que por eso ha venido bastante sobrecargas, ha venido por eso, más allá del ritmo que te somete el Athletic, que es un ritmo brutal, pero eso sí que es verdad que el calor se ha notado bastante. Y bueno, Sancet, Iker, Muniain, al final la velocidad de Williams, Nico, los unos para uno, al final hay que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos tenido que ajustar en la segunda parte los espacios que quedaban a los lados de Vini, porque creo que filtraban demasiado fácil, ¿no? Por eso viene el cambio de Cady, por eso creo que podíamos habernos posicionado un poquito mejor y bueno, y eso también es un poquito la riqueza táctica del partido, ¿no?
Ya está. ¿Alguna pregunta más? La última, Sergi.
Diego, sí, ha sortit el nom al principi, el de Simo. Sí. Serà el quart central, serà un jugador, ho ha dit Catoira ja, que el no haver pogut fitxar un central es projectaria la presència de Simo al primer equip, no? Que m'agradaria que em valoressis una mica el seu paper avui en el debut i la importància que pot tenir aquest jugador al llarg de la temporada.
Nosotros valoraciones individuales sabes que no suelo hacer. Lo que sí está claro es que Simo lleva trabajando con nosotros toda la pretemporada. Hay que tener paciencia con él, es un chico con buenas condiciones, pero hay que tener paciencia con él. De hecho, también, a lo mejor, pues, ese debut en San Mamés con defensa de tres era también más fácil para él que con dos. Y bueno, son pequeños detalles, ¿no? Pero no, sería muy injusto hoy hablar solo de un jugador, ¿no? Omar también ha hecho un gran trabajo, la actitud con la que ha salido Dani Gómez y Lazo, magnífica. Brian Oliván también ha estado de central a un nivel muy bueno. Calero, hasta que ha salido, ha sacado una acción de área magnífica, que era algo que, hostias, que nos estaba costando mucho en los partidos. Cabrera, todos, es que me quedo, Óscar, es que tengo que nombrar a todos, porque, y luego por supuesto el trabajo de José Lu en punta, que ha hecho un trabajo de desgaste extraordinario, ¿no? Tal y como estaba el partido, y al final cuando hay compromiso, cuando hay generosidad, cuando hay cuando un equipo lo da todo, independientemente del resultado de hoy, que hombre, ojalá, y todos queremos ganar, evidentemente, pero independientemente de eso, el equipo está vivo, saldremos adelante.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Doncs, fins aquí les paraules de Diego Martínez, que ha canviat el jodido pero contento que va deixar ahir a la roda de premsa prèvia al partit per al Muy Feliz, després d'aquesta gran victòria contra l'Atlètic. I aprofitant això, m'agradaria dir que és un luxe poder escoltar un entrenador que parla de futbol, que explica el perquè dels canvis, les dificultats que tenia l'equip sobre el terreny de joc i com han intentat anar modificant, independentment del resultat, perquè sempre ho fa, però en dies com avui, que segurament tothom està més feliç, doncs ho veiem encara amb més bons ulls.
Sí, en aquest sentit tenim sort els tres equips catalans que tenim a primera divisió, perquè tant Xavi com Mitchell com Diego Martínez els agrada parlar de futbol, i això, encara que sembli una bajanada el que diré, no és molt habitual a primera divisió. O hem tingut exemples, de fet, a les mateixes banquetes de Barça, de Girona i d'Espanyol. I que hagin coincidit els tres a primera i amb tres entrenadors que volen parlar de futbol, doncs és un luxe. Jo crec que els oients també i els aficionats dels seus respectius equips segur que ho agraeixen. Ha fet el tercer el Barça Martorell, Àlex.
Sí, ha fet el tercer Catela, una de les cares noves d'aquest Barça de Jesús Velasco. En aquesta segona temporada està jugant molt bé el Barça, molt sòlid en defensa, movent molt bé la pilota, una jugada per banda esquerra, s'ha quedat sol Adolfo, que ha aixecat el cap, tenia opció de xutar, però ha preferit passar enrere perquè Catela fes el tercer del partit, minut 13 de la primera meitat. Indústria 0, Barça 3, encarrila el partit, la final de la Copa Catalunya al conjunt blaugrana.
Aquest Barça és millor, et fa pinta, Santi, no pel que estem veient avui, sinó per la confecció de la plantilla, fins i tot que el de la temporada passada, que ho va guanyar gairebé tot.
És molt superior, a més cada vegada, no, es veuen els jugadors que s'estan adaptant totalment a lo que és la idea de joc que té aquest gran míster. Les incorporacions també acaben sumant molt més i ara mateix podem veure un Barça que jo difícilment el podré veure que perdi, t'ho dic en sèrio, perquè estan jugant superbé a tots els nivells.
És que abans Xavi m'ha dit, fins i tot el Santi fora de micro, que veia complicat que perdés un partit en la lliga regular el Barça.
Déu-n'hi-do.
el veig molt, molt superior, molt, és a dir, individualment, col·lectivament, és a dir, a idea de joc, després igual, no?, de cara a porteria,
companys,
igual, no es posen nerviosos.
Álvaro Fernández.
Ja, escoltarem el porter de l'Espanyol.
Era muy complicado y sacar tres puntos aquí en San Mamés, creo que es un debut soñado, lo que había imaginado en mis mejores sueños ya ha pasado. Portería a cero, el equipo ha ganado, que es lo más importante, dando además muy buenas sensaciones, o sea que ha sido un partido redondo para todos.
Oye, y por cierto, me acuerdo que justamente cuando tú te definiste como portero, dijiste, a veces tengo problemas por el juego aéreo. Oye, has venido al campo donde seguramente más se centra y has estado perfecto en ese aspecto.
Sí, seguramente es el estadio donde más centros saquen, porque proponen mucho desde los centros laterales y me he encontrado muy a gusto. También tengo unos defensores magníficos que en el juego aéreo van muy bien. Me he comunicado muy bien con ellos a pesar del ambientazo que había, apenas nos oíamos entre nosotros, pero muy bien, muy bien, muy feliz, porque creo que he transmitido seguridad, que era mi objetivo, y bueno, y creo que el equipo está feliz conmigo, con mi actuación. Yo estoy feliz con ellos, o sea que espero que sean muchos más partidos así.
Álvaro, ¿esta victoria puede permitir un cambio de dinámica en el Español?
Sí, creo que sí, creo que era la victoria perfecta para reenganchar a todos esos pericos, para creer todavía más en lo que estamos haciendo, y esto lo que tenemos que hacer ahora es hacer un buen partido en casa para empezar a sumar en casa también, donde nos tenemos que hacer fortísimos, y bueno, desde ya pensar en el Sevilla. Va a ser otro partido complicadísimo, pero estamos preparados y la idea de juego la estamos llevando muy bien.
El día de la presentación tú dijiste que eras un portero joven, 24 años, pero que detrás tenías pues una trayectoria, ¿no? Hoy en San Mamés te has portado como un auténtico veterano, marcando los timings y matando el ritmo del partido.
Sí, lo dije, que a pesar de mis 24 años ya tengo unos cuantos partidos a mis espaldas, mucha tranquilidad, confío mucho en lo que hago. Y hoy el plan de partido era tomárselo con mucha tranquilidad, alargarlo lo máximo posible, porque cuanto más se alargase el partido, más posibilidades de ganar íbamos a tener, y así ha sido. Como hemos mostrado, hasta el minuto 83 sufriendo, hemos podido marcar, y luego aún hemos vuelto a sufrir y a no conceder y a hacer portería a cero, o sea que feliz.
Diego Martínez ha dicho que este año se va a tener que sudar sangre para sumar puntos. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Coincides con él?
Este es el mejor ejemplo posible. Lo que hemos tenido que luchar, sufrir para los tres primeros puntos de la temporada, y estoy totalmente de acuerdo con el míster. Somos un equipo joven, con calidad, un grupo humano fantástico, con muchas virtudes, y bueno, ahora lo tenemos que plasmar en los partidos. Como ha dicho el míster, vamos a sufrir muchísimo, la gente se tiene que concienciar de ello, pero creemos en la idea que nos transmite y vamos muy unidos a por todo.
Álvaro, también en tu presentación dijiste que tenías buen juego de pies. No sé si Diego te va a exigir algo en ese sentido, aparte de parar, obviamente.
Hoy, bueno, era un partido para jugar un poquito más directos por la presión que hacían ellos, porque si jugábamos en corto nos iban a agobiar muchísimo y era más juego directo. Sí que es verdad que no he precisado tanto como me hubiese gustado los golpeos en largo, pero bueno, lo trabajaré. Soy consciente de lo que he hecho bien y lo que no he hecho tan bien, y bueno, con humildad lo intentaré mejorar. Y luego en casa pues seguramente propondremos más, porque bueno, porque delante de la afición el equipo tiene juego para poder hacer, y estoy dispuesto a todo, a jugar directo, a jugar más en corto. Tengo personalidad para poder hacerlo, o sea que lo que me pide el míster.
Gràcies. Doncs fins aquí a les explicacions d'Álvaro Fernández. Aquí també li agraïm la sinceritat i que parli de futbol. Avui hem tingut sort, esperem que duri. En qualsevol cas, molt bon debut d'Álvaro Fernández, i era necessari que en una posició tan important com la porteria, que tants dubtes ha deixat darrerament ja des de la temporada passada amb el fitxatge de l'Ecom, amb les errades de Joan Garcia, que evidentment no ens oblidem d'ell perquè és un futbolista que té molta projecció i trajectòria a l'Espanyol, doncs era importantíssim que avui Álvaro, més enllà de no encaixar, transmetés bones sensacions, com ell mateix ha reconegut i com hem pogut veure tots des d'aquí.
Confirma la teoria, Molló, que sí, hi ha un tant percent molt elevat de porters, de l'esport que siguin, que tenen bon discurs quan parlen davant, sí, del, sí, micròfon, a diferència, jo crec que el percentatge baixa en el cas de jugadors de camp. Però vaja, és aquella...
I perdona, sigues, sigues. I perdona, Xavi, jo vull afegir una altra anàlisi futbolística molt important. Un porter molt guapo, és molt guapo Álvaro Fernández.
Confirmo, eh?
Sí, tu l'has vist de prop, eh?
El tenia a 10 centímetres, no, anava a 10 centímetres tampoc, però al davant, i confirmo.
I amb aquesta olor de colònia que fan els futbolistes a la zona mixta, et deu haver rodat el cap, no, Joan?
Ja no cal que me'n posi, ja no cal que me'n posi per la nit de Bilbao.
I amb aquest aroma ja li val.
Potser t'ha enganxat alguna cosa.
Recordem que es queda a dormir Joan Camí a Bilbao, a diferència de Cupido i Edu, que agafen el cotxe i tornen cap a casa. Alguna cosa més, Joan, creus, en aquesta zona mixta?
Fins aquí.
Perfecte, doncs queda clar. Que vagi bé la nit. Moltes gràcies, Joan.
Fins aviat.
Edu, alguna cosa més? Mira, jo sí que tinc una cosa per tu, recordar-te. Ara és mal moment també, sí. Però que si mai...
Mai, ja sé el que em diràs. Ja. Si punxem roda, vols dir, si
exacte,
punxem roda.
No, tinguessis un accident de trànsit.
No.
A Inverlegal Pones t'assessoraran, et guiaran, et defensaran els teus drets, vetllaran per tu i tindran cura de la teva família. Inverlegal Pones vetllaran per la teva salut i reclamaran els teus drets i la teva indemnització. Inverlegal Pones, truca'ls... Mira, i l'ambulància sonant de fons.
Cupi, truca a l'hotel que ens quedem.
Envia'ls un missatge al 620-67... 14-81.
Apunta. Apunta, Cupi. No, jo volia dir una última cosa, que és que... Ara em fliparé molt, eh? Ara la gent dirà, va, aquest flipat. Però vull recordar una cosa que va passar, diria, si no m'equivoco, l'any 2001. L'any 2001, l'Espanyol tenia venut, acordat, amb el Glasgow Rangers, Raúl Tamudo. Raúl Tamudo va viatjar a Escòcia i no va passar el reconeixement mèdic amb el Glasgow Rangers perquè en aquella lesió que tenia el genoll en aquell moment el doctor del conjunt escocès va decidir que no era un fitxatge recomanable. El Glasgow Rangers va paralitzar la venda i Tamudo es va quedar a l'Espanyol escrivint la pàgina, jo crec que més brillant a nivell individual, d'un futbolista al conjunt blanc i blau, de les que més, vaja. Jo no dic que hagi d'arribar al mateix nivell, no vull fer comparacions, però... Aquest dijous, en l'últim dia de mercat, l'Espanyol tenia tancat, acordat, durant unes hores, el fitxatge d'un central mexicà de 24-25 anys que es diu César Montes, internacional titular amb la selecció del Tata Martino, la selecció de Mèxic. El tenia tancat en Monterrey. I a última hora, el president de Monterrey, la dirigència de Monterrey, es va fer enrere i va dir que no, va pujar les seves pretensions, i aquí l'Espanyol no hi va arribar o va decidir que no portava César Montes. És molt probable que l'Espanyol vagi a per César Montes o al mercat d'hivern o l'any que ve o més endavant, perquè és un futbolista que agrada molt, però el fet que no hagi arribat pot fer que aquest nano de 17 anys que a la pretemporada ho ha fet també, que es diu Simo, que és d'aquí, és de la casa, és de Terrassa, creixi i tingui partits. I estic gairebé convençut, no tant pel que l'he vist, que és poc, sinó pel que diuen els que el coneixen, futbolísticament parlant, que Simo pot fer carrera llarga a primera divisió amb l'Espanyol. Tant de bo sigui així. Avui jo crec que hem vist debutar, ja no parlo d'Omar, que ja havia debutat amb l'Espanyol fa un parell d'anys, parlo de Simo. Jo crec que avui hem vist debutar un central que, si tot va bé i tot es posa a lloc i l'Espanyol no el malven quan porti 30 partits a primera divisió, ens farà parlar molt. I hi haurà molts partits en què direm que Simo és titular amb la samarreta blanquiblava, tant de bo.
Doncs tant de bo. Sí senyor, que avui haguem vist el debut d'un home que jugarà moltes temporades amb l'Espanyol. Pendents de l'estat físic de Keydy Vare, de Calero i especialment de Lazo, de Diego Martínez, que era el que li preocupava més vista el que hem vist a sobre del terreny de joc. Edu i Cupi, sobretot i més que mai avui, bon viatge de tornada. Truqueu quan arribeu a casa.
Sí, anirem en compte, us enviarem un WhatsApp.
Perfecte, vagi bé, fins
ara.
Que
vagi bé, adéu.
A primera, Gerard Ballera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa gairebé mitja hora que ha arrencat el penúltim partit de diumenge al camp del Villarreal.
Sí, al camp del Villarreal, que és el Ciutat de València, no és l'estadi de la Ceràmica, perquè l'estadi de la Ceràmica encara està en obres. De fet, el Villarreal ja va jugar aquí l'anada de la fase prèvia de la Conference League i està jugant ara el seu primer partit de Lliga, perquè en els tres primers va jugar fora de casa, igual que el Madrid, el Villarreal va jugar fora de casa i avui ho fa al Ciutat de València. Tenim gol, però no sabem si és vàlid o no. Gol de Gerard Moreno a centrada de Kiko Femenia, que és qui substitueix Juan Foyt al lateral dret del conjunt de la Plana. Bona centrada de Kiko Femenia, bona rematada de Gerard Moreno, aturada d'Edgar Badia, que la deixa morta però la petita, i Gerard Moreno només la l'empenya una altra vegada per marcar l'1-0 del Villarreal contra l'Elx. Veurem. Doncs mira, sí, sí. És gol perquè l'han donat, ja s'ha servit des del centre del camp i per tant el Villarreal, que al minut 26 s'avança amb el gol de Gerard Moreno, que ja n'havia fet una altra, que li havien anul·lat en aquest cas per fora de joc després d'una bona centrada a Jeremy Pino, i que fa justícia als primers 27 minuts de partit, perquè el Villarreal ha tingut moltíssimes ocasions, ens ho ensenya la realització, 6 xuts del Villarreal, encara no ha xutat, però és que no ha xutat ni ha trepitjat àrea. L'Elx està dominant l'equip d'Unai Emery, que lluita per, d'alguna manera, col·locar-se i establir-se en aquestes posicions de dalt de la classificació. Si avui guanya el Villarreal, sumaria 10 punts, igualaria el Barça a la segona posició, a 2 del líder, a 2 del Madrid.
La rebatada de Gerard Moreno, la primera, és acrobàtica, recorda una mica alguna que li hem vist ja a Lewandowski amb la samarreta del Barça i moltes amb la samarreta de, del Bayern. Bona aturada de Badia, però la segona ja no hi pot fer res el porter català de l'Elx. 1-0 guanya el Villarreal. I ha retallat diferències l'Indústries a Martorell. Àlex.
Sí, amb un gol en prea porta de Pito en la jugada tonta de la setmana o potser de la temporada, una passada enrere perquè juga tant de memòria l'equip de Jesús Velasco que Pito s'esperava que Feixes estigués sota els pals, no hi era i ha fet l'1-3 en prea porteria. Això ha canviat com un mitjó la situació de partit. L'Indústria ha tingut la segona, el segon gol a les botes d'Uri Santos, que ha estavellat una rematada al pal de la porteria de Feixes. Ara torna a créixer el Barça, compte perquè xuta Antonio García, una de les cares noves del conjunt de Jesús Velasco, però compte perquè torna a estar dins del partit del conjunt colomenc.
Canvia sempre un gol, no? La dinàmica, també el cap dels jugadors, en aquest cas de l'Indústria, Santi, no?
Doncs el que té, l'estat d'ànim com varia, no?, en funció d'un gol. El Barça estava dominant, ¿vale?, com comentàvem anteriorment, i bueno, aquesta jugada tonta, no?, com comentava l'Àlex, doncs ha fet que l'Indústria doncs s'ho cregui, el Barça també una mica li comença a tremolar les cames, i ha fet que l'Indústria doncs estigui doncs cada vegada més a prop de la porteria del Feixes.
Escalem, Àlex, fins al descans.
Juga Corso, camp propi, combinant amb David Álvarez, que prova el xut, desviat, marxa per línia a fons, 50 segons, 8 dècimes perquè acabi aquesta primera meitat, 1-3 guanya el Barça, estès al parquet del pavelló de Martorell, el capità de l'Indústries, que es situa les mans al cap, xocat amb Adolfo, en l'intent de xutar, jo crec que li ha donat un cop a la cama de suport. Ja està recuperat el capità de l'Indústries. 1-3 guanya el Barça. I un molt bon ambient a Martorell. No, jo crec que no omplim les 2.100 localitats que hi ha al pavelló, però déu-n'hi-do, a més amb els dracs, una cinquantena de dracs comandant l'animació del Barça, també els de Santacos que animen a la gent de l'Indústria, és molt, molt bon ambient. Compte el xut de Cardona, també desviat, ho ha intentat un ex del Barça, n'hi ha 7 a la plantilla de l'Indústria, 3 ex de l'Indústria a la plantilla del Barça, a veure si tenim temps a la segona meitat de repassar-los tots. Evidentment han canviat les coses les últimes temporades, hi ha moltes sinergies entre els dos clubs.
Això és plaça de futbol sala, Santi, Martorell,
És una gran plaça, és el millor escenari, no?, per poder jugar aquesta final de Copa Catalunya, vale?, amb els tres clubs, podríem dir, catalans, no?, històrics, no?, com és el Barça, com és l'Indústries, i aquí, no?, a casa de Martorell, molts catalans, i estic aquí fent una mica d'ull, vale?, a veure si podem fer algun partit amb la selecció, perquè tinc aquí una selecció mundial,
I tant, home, faria feina, a nivell oficial, una selecció catalana.
Déu-n'hi-do, A més, alguns que també tenim a l'Inter Movistar, al Levante, al Betis, al Noia, és a dir, que tenim una vintena de jugadors de primer nivell catalans que perfectament podrien estar competint, pues sí, a grandíssim nivell.
8 segons i això s'haurà acabat, aquesta primera meitat de la final de la Copa Catalunya. El Barça buscant la seva desena Copa Catalunya, l'Indústria reedita el títol i suma la tercera de les seves vitrines. Ho intenta Cardona, banda dreta, s'intenta crear un espai pel xut, a 3/4 el xut, l'ha tapat bé Adolfo, que està fent un molt bon partit en atac però també en defensa, perquè és un jugador total,
complex
de l'Indústria.
És increïble aquest jugador, A més, no, hi ha tanta canalla aquí, no? Hi ha molts jugadors i moltes jugadores, i jo des d'aquí, si faria un reclam de que s'hi fixin amb ell durant un minut, és brutal, és a dir, tot el que fa amb pilota, sense pilota, la posició del cos, el seu cap, tot, com pensa de ràpid, brutal.
I aquell inconformisme que té de sempre voler ser millor que la temporada anterior, i ja em porta unes quantes sent un dels referents del Barça de futbol sala. Dues dècimes per acabar aquesta primera meitat. Ho intenta l'Indústria. És una passada al cor de l'àrea d'Uri Santos. Butzina final, xiulen els àrbitres en aquest cas. Final de la primera meitat a Martorell. Indústries 1, ha marcat Pito en primera porta. Barça 3 de moment. Qui s'enduria el gat a l'aigua seria el Barça, però queden 20 minuts per endavant. 20 minuts de molt futbol sala, de bon ambient aquí a Martorell. 20 minuts de final de Copa Catalunya.
Doncs a tot per ací, la segona meitat la viurem amb l'Àlex Massana i amb el Santi Gea, el seleccionador català des de Martorell. Fins ara, Àlex, Santi.
Fins ara.
Fins ara.
En futbol internacional tenim animat el partit de la Premier, aquest Manchester United-Arsenal.
Sí, havia empatat l'Arsenal amb un gol de Saka, però doblet de Rashford per pràcticament sentenciar el partit al 31 de la segona, amb l'Arsenal abocat a l'atac, agafat en dues contres al United als Gunners. A Manchester United 3, Arsenal 1, al minut 31 de la segona part del partit. Seria la segona derrota de l'Arsenal. De fet, els altres 5 partits seria la primera derrota de l'Arsenal, els primers punts que es deixaria en aquesta Premier League, i el Manchester United quedaria amb 12, a 3 punts dels Gunners. Estarien els 6 primers en 5 punts a la Premier, i són Arsenal, City, Tottenham, Brighton, Manchester United, Chelsea i un punt per sota el Liverpool, que és setè.
A segona divisió, tornant al futbol espanyol, Burgos 0, Cartagena 0, Osca 1, Eivissa 0. A la mitja hora llarga de la primera meitat, l'Albacete ha guanyat el camp del Màlaga i és el líder de moment d'aquesta segona divisió. Pol Prats, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Hem d'actualitzar la informació perquè tenim una mica d'enrenou en el trànsit,
no? Tenim enrenou. L'operació tornada d'aquest diumenge està sent complicada un altre cop a l'autopista AP7. A aquesta hora, les cues més importants es concentren a l'Alt Penedès. Un accident provoca 13 quilòmetres i mig de cues entre Subirats i Vilafranca del Penedès en sentit Girona. També a la P7 hi ha uns 8 quilòmetres de circulació lenta i aturades a la Roca del Vallès, 3 quilòmetres de retencions a Montornès del Vallès i 1 quilòmetre i mig d'aturades a Sant Celoni. Una altra via amb trànsit intens ara mateix és la C32 al Maresme, amb uns 7 quilòmetres de circulació lenta a l'Ella. També destaquen els 4 quilòmetres d'aturades a la C31, C65 a Santa Cristina d'Aro, Baix Empordà, i 3 quilòmetres de congestió a la Nacional 2 a Tordera, direcció Blanes.
Doncs paciència i tranquil·litat, a poc i bona lletra, i anar escoltant la ràdio aquells que ho vulguin, i si volen escoltar RAC1, doncs encara molt millor. A les 8 repassem la resta de la informació. Pol, fins ara.
Fins ara.
Dani Solsona, t'ha quedat alguna cosa al pap a dir després d'aquesta victòria blanquilada i d'escoltar Diego Martínez? Ha tornat a dir equipo unes quantes vegades, jo crec, a la roda de premsa.
Per si no ens queda gaire clar. Sí que hi ha hagut un... ha donat una explicació del tema dels sistemes, si pot utilitzar el sistema de 3, si l'estan treballant o no, però ha dit o hi ha entès que el canvi de sistema a vegades el pot canviar, perquè si un jugador no pot jugar i creu que el que ha de sortir en el lloc d'ell no compleix les mateixes expectatives, doncs el millor és reforçar-se i fer un canvi de sistema. Bueno, em sembla molt, molt, molt intel·ligent, i la veritat és que, bueno, potser a l'hora de fer les alineacions veurem, juga amb 3, juga amb 4 avui, en funció dels jugadors que posi en pràctica, no? Però bueno, al final, content. Sí que destaca que serà una temporada dura, que s'ha de treballar molt, que no pel fet de que s'hagi guanyat avui això ja sembla que ja està dat i beneït, sinó que amb els jugadors que hi ha, doncs tocarà treballar i de valent.
Han marcat el Villarreal una altra vegada.
Gol de Giovanni Lo Celso, bona passada en profunditat cap a Nicolás Jackson, aquest davanter senegalès de només 21 anys, que per mi està fent un gran inici de temporada, té velocitat, té visió de joc. Lo Celso pel carril central li fa la desmarcada, passivitat també la defensa de l'Elx, la distribució de Parejo cap a Jackson també és boníssima, i Lo Celso que amb l'esquerra la col·loca a l'escaire per fer el segon del Villarreal. Villarreal 2, Elx 0, la toca Edgar Badia, que potser falla una mica perquè la pilota anava una mica centrada, és veritat, després sí que això fa que la trajectòria es desviï i acabi entrant per l'escaire, però la pilota anava més centrada del que semblava en primera instància. 37 primera part, Villarreal 2, el 0.
Ha començat bé, el Villarreal en aquesta temporada a primera divisió. Recordem que té competició europea també, la Conference League, el Villarreal, després de passar la prèvia el Lech Poznan, que porta records de competició europea contra el Barça. Ara està avançant si jo era una recopa o...
Sí, juraria que sí. I ara estic dubtant de si va ser l'última tanda de penals del Barça, que n'hem parlat moltes vegades, de... però tinc dubtes, eh?
Ho buscarem. Aquest sí. Villarreal Lech Poznan, que jugarà dijous en partit de Conference League, però el Villarreal camí de sumar una altra victòria, i diumenge que ve, jo crec que aquest diumenge que ve, aquest Betis-Villarreal, Betis-Villarreal encara l'acabarem fent, per està... tancar bé la jornada. Betis-Villarreal, home, un partidàs, Solsona.
Home, sí.
Calla que no t'acabi convidant per venir abans a...
A quina hora és el partit?
A les 9. Ja en palmes amb el tu diràs.
Sí.
Bueno, ja t'avisaré. No
anticipis.
No avancem esdeveniments.
És molt aviat, però Villarreal tindria ara mateix 9 punts més que el Sevilla. 3 partits de diferència. No és una distància menor.
No, i això se celebra, eh? Per partida i el triple.
I el Sevilla que ha de venir
al Cornellà.
Aquí,
sí,
el proper partit.
Dissabte, un quart de 5. Avui tens cita amb el metge a la nit o no?
A la nit, cita amb el metge, el doctor Aleix.
Doncs t'escoltarem atentament, com sempre, quan agafis el relleu. Gràcies, Dani, fins la propera.
Vinga, adeu, bona tarda.
Tenim Davidovic jugant vuitens de final al US Open de tenis, Molló.
Sí, i el partit està ara mateix igualat a un set contra l'italià Berrettini. Està jugant l'andalús Davidovic, que ha guanyat el primer set 6-3. Berrettini s'ha emportat el segon al tiebreak 7-6, i en el tercer Berrettini domina per 3-2 i ha trencat el servei del malagueny. Per tant, amb avantatge per l'italià, això sí, encara queda molt partit, fa, la veritat, olor de 5-7 aquest partit, no em facis dir per què, però segurament s'acabarà decidint en 5-7. També està jugant Casper Ruud, cap de sèrie número 5 contra el francès Mutet, 6-1 el primer set per Ruud, en el segon domina 2-1. I més tard recordo Pablo Carreño, l'asturià, contra el rus Kachanov.
Una pausa i tornem per viure la segona part d'aquest Barça 3 Indústria Santa Coloma 1, final de la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala.
Superesports amb Xavi Puig.
A Dazón tens la Liga i tots els esports que vols. Ara des de 19,99 euros al mes. Viu-los on i quan vulguis. Amants de l'esport, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
Hola, em pots dir quin temps farà aquests dies?
Bona temperatura, molt de sol i aire fresquet. I la veritat és que en gaudiries molt més al damunt d'una moto Honda, recorrent la ciutat o de ruta cap a llocs remots.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
Aquesta setmana expliquem la història de Whiskey in the Jar, una cançó tradicional irlandesa que ha de triomfar internacionalment la banda de Dublín, Thin Lizzy. Us ve de gust escoltar-la? Doncs ens veiem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
La història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1.
RAC 1.
Crec que podem connectar.
Els castellers de Vilafranca acaben de descarregar un gamma extra.
Mare de Déu, un gamma extra! Un aplaudiment, que era molt això! Uau! Un gamma extra! Què collons és un gamma extra, Xavi i Maric?
Cada dia, d'una a dues, a RAC 1.
Ara què toca? Perquè, és clar, després de tot això...
Vostè primer, amb Marc Giró...
Gama extra, ja.
I ja ho veurem.
Ara fes-ho tu a casa teva.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Quina és?
Quina hora és? És l'hora de comptar diners. Hola, sóc Juli Pijuli, president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals.
Jo també recomano la competència.
El programa de ràdio, no la meva competència, que serien els bars legals.
La competència.
Veniu al meu bar.
Tenim uns productes que us encantaran.
Tenim uns productes que us encantaran.
Enganxen com la droga.
Enganxen com la droga.
Bàsicament perquè són droga.
Bàsicament perquè són droga.
Ja s'entenia.
Cada dia de 12 a 1 del migdia...
Jo els escolto.
Quan me'n vaig a dormir.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Inspira fort.
Apa.
Apa.
Mm. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
A veure, la primera palanca, el micròfon. Funciona? Sí, sí. Un, dos, funciona? A veure, la segona palanca, la redacció. Esteu a punt?
Sí, estem preparats.
Perfecte. I a veure, la tercera palanca.
Torna Parisent. Les nits de RAC 1 són esportives. Cada dia, a partir de 2:15, tu ho diràs, amb Vanessa Parisent.
RAC 1. Tots som 1.
Esports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.
Avui del vespre, Superesports a RAC 1 fins a les 11, quan agafa el relleu l'Aleix Parisem, el tu diràs per arribar a la 1 de la matinada, en aquesta tarda que ens ha deixat la victòria de l'Espanyol 0-1 al camp de l'Atlètic de Bilbao, també a primera divisió. Hi ha hagut victòria 2-1, 2-1 contra el Rayo Vallecano. No us perdeu, si no l'heu vist, la jugada d'Abde abans del segon gol de 2-1. De fet, fa l'assistència del segon gol Abde, el jugador del Barça cedit a Osasuna, que s'estrenava avui, ha sortit de la banqueta, de fet, i realment ha decidit ell el partit, perquè tres quarts de gol se li ha de donar al jugador del Barça, com dient, cedit a l'equip navarrès. On tenim gol ara és a segona divisió, d'un dels dos partits que tenim en joc. Mollom.
Doncs sí, gol a segona divisió, marca el Burgos al plantió just abans del descans. Burgos 1, Cartagena 0. Tenim també un altre partit en joc on hi ha victòria local també. Osca 1, Eivissa 0. També a punt d'arribar al descans.
I fa pinta de la primera derrota de l'Arsenal en aquesta prèmia.
Sí, es deixarà els primers punts. L'equip de Mikel Arteta, Manchester United 3, Arsenal 1, al minut 43 de la segona part. Ha entrat Casemiro al minut 35 de la segona, substituint Rashford. Per cert, parlava amb ell Ten Hag i tenia un traductor al costat, un ajudant, per entendre'l, per comunicar-se amb Casemiro.
Doncs no deu parlar ni entendre massa l'anglès Casemiro, pel que queda en aquestes instruccions bastant clar. A punt d'arribar l'afegit al partit de la Ciutat de València.
Sí, ara mateix amb el joc aturat perquè hi ha hagut una topada entre Capú i Omar Mascarell, el migcampista de l'Elx. De fet, l'àrbitre no havia assenyalat ni falta i per això Francisco l'estava protestant. De fet, ha hagut d'anar l'àrbitre cap a la seva posició per advertir-lo. Ara arribem al temps afegit, però de moment encara no sabem quants minuts s'afegirà, mentre parlaven Ortiz Arias i Francisco, i mentre tenen a Omar Mascarell. 3 minuts d'afegit, 3 de propina, Villarreal 2, el 0.
Ha començat la segona part a Martorell, Àlex.
Sí, primers instants d'aquesta segona meitat. No es mou el marcador, evidentment. Indústries 1, Barça 3, per cert, que hem vist a la mitja part fer uns exercicis una mica d'escalfament i provant-se Mateus, que ha marxat en la segona rotació del Barça, només en començar el partit. Coix, té un problema al dit al peu, al dit gros del peu esquerre. S'ha provat, no ho veu clar i no jugarà aquesta segona meitat si no hi ha sorpresa. De fet, ja s'ha tret les mitgetes i va descalç pel parquet. Una baixa sensible tenint en compte aquesta obsessió que té Jesús Velasco per tenir com a mínim un esquerrà sempre sobre la pista. Només en té dos a la plantilla, ell, Mateus i Catela. Doncs més problemes per Jesús Velasco per intentar confeccionar aquest cinquet sempre amb un esquerrà.
Se li deu haver fet estrany a Velasco, que ha fet una pretemporada amb el Barça, no? Àlex, perquè l'any passat va haver de fer la pretemporada jugant, perquè no tenia ningú pràcticament a Barcelona. Aquest any ha pogut fer amb una certa normalitat, no?
Sí, exacte. De fet, és que no sé si li quedaven dos, tres jugadors de la plantilla en l'inici de pretemporada de la seva primera temporada. I se'n va anar en camp, a Andorra, a fer el primer stage amb tres jugadors de la seva plantilla. La resta, tots eren del filial, inclús algun del juvenil, que ara ha anat entrant progressivament quan el Barça ho ha necessitat. Que ell sempre ha tingut el discurs que la plantilla, tot i tenir, evidentment, fons d'armari, la completaria amb jugadors de la casa i que confiava molt en el filial, aleshores dirigit per Xavi Closas, ara l'entrenador de l'Indústries, amb qui tenien bones sinergies i aquest any realment pretemporada de luxe per Jesús Velasco en aquest segon any de projecte.
Mira, veiem ara que el Barça comunica que té Mateus molèsties al primer dit del peu esquerre i que no jugarà més avui pendent de proves. El primer, això es comença a comptar pel gros, entenc,
sí,
no?
Sí,
el primer
sí,
és el gros.
Perquè m'ha vingut el nom de Déu, el Jordi Nom de Déu, el company de premsa del Barça de Futbol Sala, i m'ha dit tal qual, el gordo.
Doncs que quedi clar, que el dit gordo, Mateus té algun problema, que avui no jugarà més i que pendents de proves. Les altres baixes que té el Barça, Ferrau i Didac, per quins motius són, Àlex?
Didac té unes molèsties, crec que és a l'abductor, però ahir me'l vaig creuar en les semifinals i em va dir que dilluns ja entrenaria, és a dir, que demà ja entrenarà amb l'equip. Per tant, cap problema. Ferrau va rebre un cop en el partit contra l'Sporting d'aquest torneig internacional que van jugar fa una setmana a Portugal, a Portimau, a la costella. Tenia una petita fissura, encara no es veu bé, pel que entenem i ens han dit, i segurament passi, no jugarà el derbi de la setmana que ve de l'inici de Lliga. Jugarà quan ara hi ha una petita aturada per seleccions. Seria el debut al Palau el tercer cap de setmana de setembre, es juraria que és el dia 23 de setembre, que és divendres, contra el Còrdoba al Palau.
I a l'Indústries, que deies que Verdejo no era l'única baixa.
No, Verdejo és l'única baixa del conjunt colomenc. Per mi, una baixa sensible, és un jugador que ordena l'equip, que és una mica el termòmetre de l'Indústries quan està, ara t'ho explicarà millor el Santi, que és quin sap, però és una mica el termòmetre de l'equip, és un tio veterà en una plantilla plena de joves, que ha passat per molts llocs, per molts clubs, i que sembla que ha tingut com a mínim una regularitat, també ha sigut pare fa no sé si són un parell de mesos o tres mesos, i també ha assentat ja la seva vida a Santa Coloma, i crec que és un tio important pels esquemes de Xavi Closas, que també el coneix del futbol català, no?
I en té per temps o no, Àlex, del que en saps?
Doncs ara ho desconec, crec que no, crec que és un tema muscular, molèsties, però que en principi no, hauria d'estar potser fins i tot pel derbi del divendres.
Deies abans, digues, Santi, perdona.
No, que deia que el Verdejo és una miqueta el motor de l'equip, és el jugador, val, doncs una miqueta més veterà, no?, que porta els tempos del partit, és el jugador, doncs, que sempre que hi ha problemes, doncs sempre passa la pilota per ell. Juntament amb Sepe, que aquest any ja Sepe ja no el tenen, que ha anat a l'interviu, i llavors queda Verdejo com el jugador, podríem dir, referent, no?, en l'equip, sobretot a l'hora de construir.
Inter ha pescat Sepe i Drahovski, Àlex, no?, aquesta temporada de Santa Coloma.
Sí, per mi, si no són els dos millors jugadors de la temporada passada, són dos dels cinc millors jugadors de la temporada passada. Per mi, salt qualitatiu dels dos jugadors que s'ho van guanyar a pols, realment. Un, pel que deia el Santi, no?, per ser el referent, una mica la brújula de l'equip, un mac amb la pilota, però també és un tio que sepa que entén molt bé el joc, i l'altre perquè va suposar més del 50% dels gols de l'equip. És que ara ho comentàvem fora de micro, per mi és la baixa més sensible. Sepa, evidentment, és importantíssim, però Drahovski, sobretot els gols que feia Drahovski, no veiem clar qui els farà. Ha de fer un pas tothom. Segurament Pubill tindrà un pes important, però vaja, que Drahovski és molt Drahovski.
Perd potencial, no, Santi, objectivament, d'Indústries aquesta temporada.
Bueno, és una miqueta el que estàvem veient, no? La baixa de Drahovski és molt important. Ara portem 3 minuts i escaig que està dominant l'Indústries. Ha tingut un pal, ha tingut 3 o 4 ocasions, i són d'aquelles, no?, de que un killer, doncs, com el Drahovski, t'agafa mitja i et fa dos gols. I això ho patirà moltíssim, no?, a l'Indústries Santa Coloma. A nivell de joc col·lectiu, a nivell de treball, realment, vale, el Xavi Closas és un grandíssim míster, no? Continua una miqueta, no?, tot el treball que estava fent el Javi, potser fins i tot li està donant un plus més, no?, a nivell de joc col·lectiu, però però clar, al final per marcar un gol necessiten 5 o 6 ocasions i això, la millor lliga del món, doncs té un preu.
Descans a primera, Gerard.
Sí, descans amb la victòria del Villarreal per 2-0 amb els gols de Gerard Moreno i de Lo Celso. L'Elx, ara que parlàveu d'Abde abans, juga Àlex Collado com a titular, també un jugador cedit pel Barça, però és que pràcticament no l'hem vist. L'Elx no ha xutat ni a porteria. I per tant el domini del Villarreal en aquesta primera meitat ha estat molt i molt clar.
I final a Old Trafford.
Amb el Manchester United 3, Arsenal 1, s'ha completat la sisena jornada a la Premier. L'Arsenal, tot i la derrota, és líder, 15 punts, 14 al City i al Tottenham, 13 al Brighton, 12 al Manchester United, 10 al Chelsea, 9 Liverpool i Brentford.
Joc aturat a Martorell, Àlex.
Sí, però m'haureu d'ajudar perquè des de la nostra posició no veig ben bé qui és, té molta gent al voltant, és un jugador de la indústria, és que ha fet una jugada per banda esquerra, ha caigut i ha topat, crec, amb, no sé si amb la porta de sortida del pavelló, hi ha molt poca distància, gairebé menys d'un metre entre la línia de fons i aquesta porta que us comento. Ara l'aplaudeixen, és que realment tinc la banqueta just sí.
De moment ens estan oferint repeticions i quan el jugador era a terra tampoc no ens oferim imatges perquè estava just en un dels racons de la pista.
Crec que és càlid perquè no el veig en ni els jugadors que escalfen ni els que estan situats sobre la pista i m'encaixaria per posició i per la jugada que ha fet, però no ho acabo de veure. És que realment s'ha agrupat moltíssima gent allà, els àrbitres també s'estan interessant per l'estat físic i jo giraria que és càlid, però ara sembla que s'incorpora. Sí, sí, és el jugador marroquí de l'Indústries, que sembla que està bé, que té com, es toca una mica el coll, si diguéssim les cervicals, però camina prou bé, acompanyat de dos dels membres del cos tècnic de l'Indústries. No fa mala cara tampoc, però jo crec que haurà set el cop
surt, també,
i una mica l'ensurt, sí. També sí, sí.
Ha pogut una bona patacada i ara sembla que cada mica en mica va recuperant la sensació, va veient que tot està a lloc i sí que es posa sobretot la mà aquí a la zona de les cervicals.
És que a més és que no sé si he topat amb la porta o amb la càmera que hi ha situada de la televisió allà, perquè també un cop amb un trípode o directament amb la càmera pot fer molt mal, a més amb les velocitats que van aquests jugadors.
Sí, és veritat que aquesta porta està molt enganxada a la línia de fons, eh? Aquesta paret aquí sí que té un punt de perillosa, Santi, també a l'hora de... perquè vols frenar però estàs jugant al 100% i tampoc no ho pots fer segurament com voldries, eh?
És una... Sí, a veure, està molt a prop, hi ha proteccions, però, bueno, moltes vegades, no?, doncs aquest tipus d'accions en la que vas amb tanta força, doncs, bueno, pots lliscar, no?, i que puguis, doncs, topar, no?, però afortunadament hem vist el Calet, que es tocava una mica del clatell, per tant, el veurem d'aquí una estona una altra vegada al partit.
També va bé que la porta estigui oberta perquè vagi passant la corrent d'aire, perquè fa una calor al pavelló de Martorell, és que és realment... Jo estic xop, porto des que he entrat a les 3:50 del migdia, xop de dalt a baix. I increïble. Top 1 de pavellons més calorosos que he trepitjat, i no són pocs els que he trepitjat.
Mira la feina que tenen els MOPA, tota l'estona estan cada vegada que cau un jugador al terra o que arrisca una mica, de seguida veiem els MOPA més estona aquí a pista que alguns jugadors.
Va, que ho intenta l'Indústries, des de la cantonada on ha caigut fa uns instants càlid, és Uri Santos que la posarà al cor de l'àrea, ha refusat una de les cares noves del Barça, Sergio González, tornarà a ser córner per l'Indústries. Uri Santos, combinant amb el Pirata Cardona, de nou Santos, a les cames de Sergio, un altre cop que intenta llançar el contraatac, és el de Moncada, és un 2-1, l'opció de Sergio, el xut, aturat Borja Puerta, bona jugada del Barça, bona resposta del porter avui, titular, i també titular en aquesta segona meitat ahir. Xavi Closas va donar relleu en el descans, Borja Puerta.
La primera aproximació, per això, en aquesta segona part, Àlex, és a dir que tota l'estona estaven jugant al camp del Barça, estava defensant el Barça, i ha tingut aquesta contra que podria haver sigut, doncs, el que dèiem, no?, del 1-4.
El US Open guanya el tercer set, Matteo Berrettini contra Davidovic per 6-3, per tant domina l'italià 2-1, comença ara el quart parcial amb servei de l'italià.
Serà servei des de la cantonada del Barça, la posarà en joc Marcenio. La pilota a terra, aixeca el cap al brasiler per Diego. Intent de rematada de Diego amb la cama esquerra sense que la pilota toqués terra. Misto del de Palmitos. Possessió per l'Indústries. Cardona jugant amb Corso a camp propi. Surt Borja Puerta de la seva zona de confort donant l'extra pas. Creuant gairebé la divisòria al conjunt colomenc, combinant Corso amb el seu compatriota argentí Rufino, cedit pel Barça. Abans dèiem, hi ha 7 jugadors en passat blaugrana, alguns encara en propietat, com Rufino, que enguany compleix la seva segona temporada a l'Indústries. La primera va ser un pèl discreta, jo crec que aquesta està cridat una mica també pel que comentàvem, no? Per les baixes de Drahovski, sobretot en l'aspecte golejador, a fer un pas endavant, Rufino.
També és un jugador que coneix molt el míster actual, el Xavi Clos, el va tenir el Barça bé, per tant sap perfectament, i la confiança moltes vegades això fa que el jugador doncs faci un pas endavant.
Ho intentava Sergio, un dels que té, és del Barça i té passat a les files colomenques, una de les cares noves del conjunt de Jesús Velasco. Compte precisament perquè Sergio cau a terra, ara s'ha fet mal, ha topat amb Rufino, es posa la mà a la cara.
Una lliscada relliscada, eh? Dèiem de la suor que té, bueno, de la calor que fa, no? I això...